Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 del vespre.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts, salutacions, benvinguts al 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies més destacades d'aquest dijous. A les vies de so avui tenim el Jordi Carretero i a la redacció i producció Sara Cruz. Sara, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Sara, Catalunya Cristiana busca col·laboradors. Explica'ns per què.
Doncs sí, és el setmanari d'informació i de cultura religiosa i posa en marxa una campanya de captació de nous subscriptors. La seva fita és arribar a aconseguir 1.000 noves subscripcions i per fer-ho necessiten gent amb empenta que vulgui col·laborar. Les persones que estiguin interessades a participar en aquesta campanya i que a més vulguin guanyar també 20 euros per cada subscripció nova a Catalunya Cristiana, poden assistir a la reunió informativa que es farà el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya. El mateix Joan Gaspar donarà tots els detalls d'aquesta campanya de subscripció. Les persones que vulguin assistir a aquesta reunió abans, això s'hi hauran d'inscriure, trucant al telèfon 93 409 2770. Recordem la reunió el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, que es troba a la Diagonal número 661 de Barcelona.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Oriol Domingo. Ell és de Barcelona, té 55 anys, és llicenciat en periodisme i dret, es dedica al periodisme. Entre les seves aficions s'hi troba passejar, llegir i també el Barça, de fet ara n'estàvem parlant, i es defineix com un ciutadà partidari d'una Catalunya sobirana, lliure i solidària.
Bona tarda, Oriol.
Bona tarda. Sobre això del Barça, que dèiem, només un moment.
Radiografia del partit d'ahir.
No, hi ha una cosa... La primera part va estar molt bé al Barça i la llàstima és de que es van desaprofitar dos o tres ocasions de gol, no? Que l'eliminatòria hagués estat decidida. Però hi va haver una cosa que a mi d'entrada no em va agradar. És fàcil dir-ho després, però és una cosa que algunes vegades passa i no m'agrada. I és que si hi ha un equip que funciona, com va ser el dia del Màlaga a Barcelona, que va funcionar molt bé, tu, al cap de 3 dies o la setmana següent, no pots fer alguns canvis, però no com va fer el Tito, que només va repetir 3 jugadors. 3. El Mascherano, l'Iniesta i el Messi. És a dir, una altra cosa és dir, bueno, l'equip funciona, dosifiquem els esforços, doncs començo el partit amb dos o tres canvis només. I segons com vagi el partit, faig altres canvis. Perquè jo he notat que sempre que el Barça, el Guardiola d'abans, el Tito no ho havia fet encara, però quan el Guardiola havia fet a vegades canvis d'aquests tan bruscos, es fallava. És a dir, no pots passar d'11 jugadors que juguen bé a canviar-ne 8 i posar-ne i que només quedin 3. Perquè hi ha una sèrie de mecanismes que encara que la filosofia del Barça sigui la mateixa, però l'experiència diu que falla. I el Barça de la segona part va fer un baixón.
Oriol, filosofia del Barça a Múnich, què et sembla, breument?
Bueno, el que dèiem abans quan us he saludat, el secret per mi del Barça de Guardiola és el Barça. No tant el Guardiola, en fi, tots els respectes i tot el bé que ho pugui fer el Guardiola, però el secret del Barça, del Guardiola, és el Barça. I la prova és de que ara el Barça, amb el Tito, encara juga millor que fa un any. I quan la selecció espanyola ha guanyat campionats del món i d'Europa, ha estat amb l'equip del Barça, fonamentalment amb l'equip del Barça. I l'entrenador o el seleccionador era una altra persona. És a dir, el pes és a l'estil dels jugadors del Barça. Ara, el Guardiola què farà? Voldrà implantar l'estil Barça amb el Bayern? Potser sí,
no ho sabem.
Però els jugadors del Bayern no són els jugadors del Barcelona, que jugadors que no s'improvisen amb un any, ni amb dos, ni amb un estiu.
De moment
que venen
temporades.
Tots els jugadors que juguen ara del Barça venen jugant al Barça des dels 10 anys. inclòs el Messi, diríem, no?
Doncs amb l'Oriol Domingo comentarem els temes del dia. Ja esteu escoltant, això no és una tertúlia esportiva, però gairebé quan tenim a l'Oriol Domingo doncs no ens podem estar de parlar d'aquests temes. Però amb ell, amb l'Oriol Domingo, periodista llicenciat en dret, doncs tractarem dels temes d'actualitat estricta del dia, però abans ens posem en context amb els titulars de la Sara.
La informació del dia, el 2 de 8.
El govern francès i membres del grup islamista Ansar Dine es podrien trobar aquesta mateixa tarda a Burkina Faso per embastar negociacions en el conflicte obert a Mali de moment. Avui coneixíem que hi ha gairebé 50 persones mortes, 34 ostatges i uns 15 segrestadors arran d'una operació duta a terme per l'exèrcit algerià per alliberar 600 ostatges. Una notícia que coneixíem aquesta tarda, l'empresari menorquí del sector del calçat Joan Mascaró, de 67 anys, ha mort de manera violenta avui, prop del seu domicili de la localitat de Ferreries, a Menorca. El presumpte agressor és un home de 52 anys que també ha resultat ferit d'arma blanca i que ha estat traslladat a un centre hospitalari. L'agència tributària nega en un comunicat que l'extresorer i exsenador del Partit Popular, Luis Bárcenas, s'hagi acollit a l'amnistia fiscal, tal com ha assegurat avui el seu advocat. El PSOE, de moment, ha demanat la compareixença urgent del govern espanyol perquè aclareixi al Congrés si és cert que l'extresorer del PP es va acollir a la que diuen indecent amnistia fiscal aprovada per l'executiu. Més temes d'avui. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea obliga el govern espanyol a pujar l'IVA dels productes sanitaris fins al 21%, quan actualment se'ls aplica un tipus reduït d'un 10%. El Tribunal Europeu ha condemnat l'estat espanyol per aplicar de manera il·legal l'IVA reduït, ja que, segons conclou, aquest tipus de productes sanitaris no tenen les condicions necessàries per acollir-se a un tipus reduït de l'IVA d'acord amb la legislació comunitària. La Policia Nacional ha detingut a Lleida un home que està acusat d'agredir sexualment la seva fillastra i dues amigues de la víctima fins que la mare de la nena va decidir denunciar aquests fets. El presumpte agressor va agredir la menor des dels 12 fins als 15 anys i, si s'hi negava, l'home utilitzava la força física i fins i tot l'amenaçava que si explicava alguna cosa del seu germà petit o la seva mare en patirien les conseqüències. En esports, Pep Guardiola es quedarà de moment a Nova York. La seva presentació a Munic es farà probablement l'1 de juliol, el dia que entra en vigor el seu contracte. De moment, la premsa alemanya ha celebrat el fitxatge de Guardiola per Bayern de Munic.
7 i 38 minuts, el que fem ara és connectar amb el Principat d'Andorra. L'Agència Tributària Espanyola agilita el trànsit de viatgers procedents d'Andorra per la duana de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, amb un sistema de doble circuit. D'aquesta manera, els turismes amb mercaderia que hagi de ser declarada seguiran un circuit vermell i la resta utilitzarà el circuit verd. Ens informa aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. D'aquesta manera, el conductor que es dirigeixi al circuit verd està afirmant que no porta mercaderies per declarar, i el que s'adreci al vermell, al contrari. Amb tot, els agents faran igualment controls aleatoris a vehicles que transitin pel carril verd, i si porten mercaderies que haurien d'haver estat declarades, s'imposaran les sancions previstes. Iva Manso, subdelegada del Govern Central a Lleida.
El viatger ja fa una declaració tributària en el moment que decideix si va pel carril verd o pel carril roig. En el cas de que vagi pel carril verd, ja el que està dient és que no té res a declarar. I en el cas de que vagi pel carril roig és que ja té alguna cosa que declara. Llavors, això és un gran avantatge, primer, perquè no se fan aquelles cues tan llargues que se feien fins ara, perquè ara ja els que no tinguin res que declarar aniran pel carril verd. Això no vol dir que les persones que vagin pel carril verd no se faci un control.
A banda dels límits establerts a les mercaderies, també es tindran en compte els diners que no poden superar els 10.000 euros.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Després d'un inici d'any amb tota l'estabilitat des del cap de setmana passat, l'atmosfera hem patit un canvi molt fort que ha portat fortes nevades acompanyades de baixes temperatures i de molt de vent. Tot i que sembla que de cara a la setmana que ve l'estabilitat vol tornar, de moment del temps demà serà força semblant al d'avui amb temperatures que van en augment. No obstant, el cap de setmana tindrem dues de les conseqüències directes de l'arribada d'aquesta gran i profunda pertorbació. Dissabte tindrem pluges generals i diumenge fortes ventades.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. La dignitat de la persona i les exigències de la justícia requereixen, sobretot avui, que es continuï cercant com a prioritat l'objectiu de l'accés al treball per part de tots o que el mantinguin. Pensant-ho bé, això és també una exigència de la raó econòmica. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia i rector de la Basílica dels Sants Just i Pastor. Ens parlarà de la troballa d'un baptisteri a l'interior del temple. A la tertúlia tindrem Salvador Aragonès, Ignasi Ferreres i Lluís Sols. Una mica després de les 9 parlarem de bioètica amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. També repassarem l'actualitat de l'Espanyol i de les seccions del Barça. I a l'última mitja hora, tot sobre cinema i televisió i també els atractius viatges i pelegrinatges del Club Més Amics. Tot això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Quan falten gairebé 2 minuts per arribar al punt de 3:15 del vespre, avui repassem les notícies del dia amb Oriol Domingo, periodista i llicenciat en dret. L'actualitat del dia ens fa mirar cap a Àfrica. El conflicte al nord d'Àfrica que ha comportat la intervenció militar francesa a Mali i la represàlia islamista en un camp de gas d'Algèria podria viure ara un episodi per explorar vies de solució. Tot apunta que el govern de França reunirà aquesta mateixa tarda amb el grup islamista per iniciar aquesta negociació.
Doncs sí, aquesta reunió, Mercè, es podria celebrar, com deies, aquesta mateixa tarda a la capital de Burkina Faso, un dels països que més ha demostrat el seu paper negociador en diversos conflictes de la zona. De la seva banda, el grup islamista integrat per Tuaregs salafistes, és considerat un dels més actius en el conflicte. Aquesta seria una de les iniciatives que França està duent a terme per mirar de posar punt i final a un conflicte que ha deixat l'Elisi ben sol en la seva lluita contra la progressió dels islamistes del nord al sud de Mali en la seva intervenció d'imposar la xària, que és, recordem, la llei islàmica fonamentada en l'Alcorà i complementada amb altres normes jurídiques que regula les activitats públiques i privades de tot fidel musulmà. La soledat francesa ha disminuït arran de la represària islamista en el segrest multitudinari dels treballadors d'un camp de gas a Algèria. Aquest fet ha acabat amb la intervenció de l'exèrcit del país per intentar alliberar els hostatges que ha provocat la mort d'una cinquantena de persones, entre ells treballadors occidentals i també uns 15 segrestadors. Els alliberats podrien ser uns 600.
Bé, déu-n'hi-do, Oriol. Com bueno, podem...
Fa una setmana, 10 dies, 15 dies, no se'n parlava d'això. Ningú en parlava. I ara, de cop i volta, hi ha aquest conflicte. Un conflicte no es crea d'avui per demà, sinó que existeix encara que els diaris, les ràdios, l'opinió pública no en parli. No? Per què s'ha arribat aquí? Jo no ho sé. però està clar, la solució no pot passar per un conflicte d'aquestes característiques. Ja tenim una massacre terrible, una guerra, perquè és una guerra, se sap més o menys com comença, si és que se sap, però segur que no se sap com s'acaba. Bé, això s'ha internacionalitzat. França en els primers moments estava sola. Ara la Comunitat Europea ja està intervenint amb aquesta fórmula estranya que diuen no, enviarem exèrcits, però no per tirar tiros,
no,
sinó per...
Per entrenar,
entrenar
l'exèrcit del
doncs,
país.
Els haguéssim pogut entrenar
abans,
abans també, no? Mm. Perquè que nosaltres no sapiguem què és el que s'està coent allà, d'acord, però que els governs occidentals no ho sapiguessin, doncs els haguéssim pogut entrenar abans. És a dir, que és una raó que és difícil de creure, no? Perquè encara que vagin allà a entrenar, quan hi hagi, i comencen a haver-hi morts, perquè en una guerra hi ha morts, veurem què passa, no? L'única cosa positiva que veig en el dia d'avui és aquest intent de negociació entre les parts en conflicte, perquè quan hi ha un conflicte s'ha de negociar, encara que per un sector els altres siguin terroristes, no? Pels francesos els altres seran terroristes i pels altres els que seran terroristes seran els francesos. Mm. Per tant, l'únic punt que hi ha aquí de positiu dintre aquest drama és l'intent de negociació. Per altra banda, les conseqüències que això pot tenir si el petroli està entremig és un encariment del petroli i només hi faltava a l'economia mundial i occidental una crisi en què hi estigui ficat el petroli, que vol dir que tot s'encareix.
Oriol Domingo, repassem altres notícies
sí.
del dia. Estarem molt pendents d'aquest segrest que en un principi ara diuen que és un nombre indeterminat de persones. Ja hem sabut que 600.
Sí, les xifres ballen molt. De fet, hem consultat diverses fonts i no acabem de tenir un número exacte. Només dir, volia apuntar que ahir coneixíem que hi ha 1.800 soldats sobre el terreny i que n'esperen uns 2.500 en total.
Francesos.
Sí.
Bé, estarem pendents d'aquesta notícia. En tot cas, si tornem cap a l'estat espanyol, Hisenda avui s'ha afanyat aquesta mateixa tarda a negar que l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, s'hagi acollit a l'amnistia fiscal.
L'agència tributària nega en un comunicat que l'extresorer i exsenador del PP, Luis Bárcenas, s'hagi acollit a l'amnistia fiscal, com deies, tal com ha assegurat aquest mateix matí també el seu advocat. Això l'endemà que l'Audiència Nacional revelés que Bárcenas va tenir a Suïssa un compte amb fins a 22 milions d'euros que posteriorment va buidar. I en relació amb aquests comptes, la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, l'ha descartat avui dimitir. Recordem que de Cospedal, durant la campanya electoral catalana, va dir que dimitiria si algun dirigent del PP tingués comptes a Suïssa. Avui, però, de Cospedal ha matisat que només hi renunciaria si es tractés d'un president autonòmic i ha tornat a disparar contra Artur Mas.
Oriol.
Ah, no, pensava que sortia la veu d'aquesta dona. No surt.
No la teniu.
No la teniu. Home, dues o tres coses. És sorprenent l'afany del Ministeri d'Hisenda a voler aclarir coses, no? Mm. Això sona molt a interès partidista.
Grinyola.
Sí, totalment, no? És a dir, Hisenda és de tots i aquest interès de voler aclarir el que ha fet o deixat de fer el senyor Bárcenas doncs vol dir que aquí es fa un ús partidista del govern, això en primer lloc. En segon lloc, seguint una mica, si em permeteu, la conya de la senyora Cospedal, diu ella que ella no té els diners a Suïssa. Bé, doncs, en alguna altra banda els deu tenir, els diners. No diu, a lo millor els té a Luxemburg. De moment, ella diu que no estan a Suïssa. Es pot tenir-los a Luxemburg. Mentre no ho digui el contrari, on pot pensar que està allà. I llavors, home, deixa'm ser una mica dur. Si la Cospedal no dimiteix, és de poca vergonya. O dit d'una altra manera més fina, si tingués vergonya hauria de dimitir. Perquè fa quatre dies, a partir d'uns informes que s'han demostrat falsos, va ficar-se d'una manera barroera amb el llavors candidat Artur Mas, exigint la seva dimissió per una cosa que ara no són rumors, no són uns documents fantasmagòrics de la policia, sinó que està demostrat que aquest secretari, aquest tresorer del Partit Popular tenia 22 milions d'euros a Suïssa, no?
És que aquest senyor era el tresorer.
És el tresorer, és el tresorer, exacte.
Clar, perquè la senyora Cospeda ha matitzat avui dient que només renunciaria...
Altres fonts diuen fins i tot que el president, el Mariano Rajoy, era un dels tres avalistes d'aquest senyor a la banca suïssa.
Imagina't. En tot cas, Esperanza Aguirre, avui, una col·lega de partit,
sí,
ha demanat investigar, això sí, a fons, i caigui qui caigui en aquest cas.
Sí. Bueno, una cosa són les coses que es diuen i les altres, dintre d'una setmana o dues, veurem si s'ha començat a analitzar el que aquesta senyora diu. Jo em dubto de que es vagi a fons.
Doncs bé, avui comentem les notícies del dia amb Oriol Domingo, periodista i també llicenciat en dret. Tornem a casa nostra perquè les forces polítiques que defensen el dret a decidir intentaran acostar posicions demà mateix sobre el text sobiranista que la Cambra Catalana aprovarà la setmana que ve en el primer ple d'aquesta legislatura.
En aquesta trobada que busca la possibilitat de consensuar un document únic i assistiran els portaveus parlamentaris de CiU, d'Esquerra Republicana, del PSC, Iniciativa i la CUP, segons han afirmat fonts de diferents partits. Mentrestant, avui s'havia que el president de la patronal de Foment, Joaquim Gai de Montellà, ha assegurat que aquesta organització empresària no vol un xoc de trens i que per aquest motiu ha instat el president català Artur Mas a reprendre la negociació sobre el pacte fiscal amb el govern espanyol. Ha dit que en la situació actual de crisi creu que ara mateix parlar d'això no és el moment.
Bé, sembla que hi ha discrepàncies, sobretot amb el PSC, en el concepte, bé, amb la definició de Catalunya com un estat, bé, com un estat, com un concepte jurídic, com un subjecte jurídic sobirà. Com ho veus tu? S'estan rebaixant les expectatives que estaven disposades en aquesta declaració sobiranista?
El concepte de subjecte jurídic és fonamental. Si això queda anul·lat, doncs és posar molta aigua al vi. El que passa és que en política, moltes vegades, si hi ha bona voluntat, es troben solucions. I una possible solució seria mantenir el concepte de que Catalunya és subjecte de dret, és un subjecte en personalitat. Això es podria mantenir en el sentit de dir que les forces polítiques desitjarien que Catalunya fos acceptada com una entitat amb subjecte polític, no? És a dir, és aquesta forma més aigualida en què no desapareix el concepte, però no s'afirma que avui ho és, sinó que el desig és que això ho sigui, no? Això per una banda. I per una altra banda, la declaració de Foment del Treball ve a demostrar que el procés sobiranista català o el procés del catalanisme històricament molt poc ha vingut gràcies a el que s'anomenen determinats actuts empresarials, sí empresarials, però no aquest món empresarial molt lligat amb els interessos espanyols. El sobiranisme no vindrà per aquí, sinó per les classes mitges i populars de Catalunya. No? La manifestació de l'11 de setembre, del 1,5 milió de persones, no hi era el senyor Joaquim Gai de Montellà. Hi havia molts botiguers, hi havia la classe mitja, hi havia professors, hi havia... És aquesta la classe mitja la que ha de tirar endavant. I quan ell fa l'afirmació de que hi pot haver un xoc de trens, se suposa que aquí hi ha dos trens, el català i l'espanyol. I quan ell fa una petició a Artur Mas, el que ha de fer també és dirigir-se amb el president espanyol per evitar que es produeixi aquest xoc de trens i que, si ell demana un pacte fiscal, bé, el pacte fiscal, d'acord, però ja estem en un altre estadi, no? El que haurien de fer ell és sumar-se al carro de, que jo anomeno pues, classes mitges i populars de Catalunya.
Perquè entre dues parts, perquè hi hagi un acord, les dues han de voler parlar d'una banda.
Però aquí l'únic que fa és dirigir-se amb el senyor Mas, diria. Bueno, que es dirigeixi també al president del govern espanyol perquè baixi del burro.
Oriol Domingo, abans de parlar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avui ha obligat al govern espanyol a pujar l'IVA, si et sembla, fem una aturada.
Molt bé.
Perquè a partir d'avui, tots els dijous, el David Bueno ens porta una notícia musical.
Molt bé.
Avui ens parla del solsonès Roger Mas. Bona tarda, David.
Hola, Mercè, molt bona tarda. Escoltem això. Aquesta nit... És Roger Mas, que està considerat per la crítica dels Premis Enderroc l'autor del millor disc de l'any 2012. Es tracta, com deien, de Roger Mas i la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Aquest és el títol del disc, el treball en què el cantautor de Solsona revisita el seu repertori en clau coblística. Mas encapçala el rànquing dels 50 millors discos del 2012 que publica aquesta revista Enderroc en aquest mes de gener. Els núvols passen a 7 vegades el seu temps... El treball de Roger Mas amb la cobla Sant Jordi arrenca de molt lluny. Ja fa més de 2 anys que el cantautor i la versàtil cobla barcelonina estan experimentant plegats. El primer tast van tenir el cicle Bandautors, el Petit Palau. Mas explica que en aquell concert va ser el detonant per decidir què faria el seu primer disc en directe amb material inèdit i versions antigues arranjades amb la cobla. El disc va ser enregistrat al Teatre Comarcal de Solsona i, segons Mas, és fruit de la tradició solsona i de la tradició familiar. Diu que la seva relació amb la cobla ve del seu avi Joan, que picava en una cobla orquestra i actuava en concerts, balls i cercavides. El cantautor també explica que en la seva carrera artística suposa una evolució natural perquè en altres treballs ja hi havia referències amb la sonoritat de la cobla. Com un ramat d'ovelles que han mort el pastor, un paradís borratxo de dolor. El fet és que, a banda de Roger Mas, també us hem de dir que en segona posició d'aquest rànquing de 50 que us explicàvem, també trobem 11 de novembre, de Sílvia Pérez Cruz, en segon lloc, que està considerada per la crítica la millor artista de l'any que acabem de finalitzar. També Mishima i Daniel Raymond s'enduen els premis als millors discos de pop, en català i en castellà, respectivament. Quimi Portet, el millor treball de cançó d'autor, i Charango, el grup Revelació. Tot plegat en el 2012. Ara comença un any on la música no para.
Moltes gràcies, David Bueno. Oriol, tu em queda. Déu-n'hi-do, eh?
Molt
tenim
bé.
Roger Mas, tenim Mishima, tenim Sílvia Pérez Cruz. Roger Mas és molt bo, eh?
Molt bo, molt bo. Sí,
Solsona
sí.
Ens deixa
molt, molt
cantants en potència.
Sí, sí. Cal explotar-los en el bon sentit de la paraula.
I aquest any 2013 esperem disc dels Manel, també.
També, també. Molt bé, eh?
Doncs, a veure, a banda de parlar de música,
sí.
Ens queden 2 minuts, Oriol. Vols
sí.
destacar algun tema en concret? Parlàvem de l'euro per recepta,
sí.
d'aquest atac, diguéssim, si es podria dir així, del govern espanyol amb aquest recurs d'inconstitucional davant del Tribunal
sí.
Constitucional.
Home, jo, aquí la Unió Europea cal confiar-hi, malgrat tot, des del punt de vista de català, ha donat dos tocs d'atenció. L'un és aquest, el que obliga el govern espanyol a pujar l'IVA en determinats productes sanitaris, perquè el govern espanyol no complia, i això ve el dia després de que la Unió Europea també ha advertit al govern espanyol de que ha de ser més flexible amb les autonomies. La flexibilitat que el govern de l'Estat demana a la Unió Europea, li diu, vostès ho han d'aplicar-ho també a les seves autonomies, no? Bé, això no deixa de ser reconfortant en aquests moments, en aquests moments en què vivim, i en aquesta situació només m'agradaria fer una pinzellada, perquè tinc aquí el diari que em parla d'aquesta Llanos de Luna, que es veu que és la delegada del govern d'Espanya.
D'Espanya, sí, breument, Oriol.
Res, molt ràpidament, que està preocupada per si
pengen
banderes espanyoles o no banderes espanyoles.
Corbera, ja
amb la quantitat de problemes que hi ha de tenir-se.
Oriol Domingo, moltes gràcies per
ja
compartir les notícies. Nosaltres ho deixem aquí. Tot seguit arriba Carla Gràcia amb el programa Plusvàlua. Que vagi bé, gràcies.
Bona nit.
Ràdio Estel.